L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Una jornada més. Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'informació que diàriament posem en antena les diferents emissores municipals associades a Mute. Un temps d'actualitat que també avui, dimecres 10 de desembre, encetem avançant el sumari de continguts en titulars. Avui començarem parlant de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre, que demana la preservació de tres ponts sobre el riu Sénia. Les infraestructures vinculades a antics molins de la zona pateixen deficiències que podrien portar-les al col·lapse. L'alcalde d'Amposta es reuneix avui amb el secretari del Govern de la Generalitat per demanar més inversions al Montsià i a les Terres de l'Ebre. També la intenció és la d'augmentar la partida pressupostària prevista per la Generalitat per a la construcció del nou centre d'assistència primària d'Amposta. El Mas de Barberans retira les restes de les antigues séquies que porten l'aigua potable al poble. Ho han fet gràcies al suport de l'obra social de la Caixa i també comptant amb la col·laboració del Parc Natural dels Ports. A la crònica d'avui tindran també presència successos. Els Mossos d'Esquadra detenen un conductor kamikaze francès que va conduir des de Castelló fins a Ulldecona pel carril del sentit contrari a l'autopista AP7. El detingut, a més, va donar positiu en el control de drogues. I a Santa Bàrbara, un detingut per fer televenda de drogues. Atenia comandes telefòniques de gran varietat de substàncies estupefaents. El recorregut informatiu de la jornada passarà avui també per l'Ametlla de Mar, on un any més, i en van ja 32, celebren el concurs d'aparadors i façanes del Nadal. I dissabte que ve està prevista del Tebre el concert de presentació del primer disc dels Boira. Per últim, acabarem parlant de qüestions relacionades amb la llengua catalana. Les Terres de l'Ebre continuen liderant els índexs d'ús habitual de la llengua amb un 70%, la xifra més alta de tota Catalunya segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar i ampliar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l'Ebre que ha demanat a les administracions catalanes i valencianes que actuen per preservar tres antics ponts sobre el riu Sénia que encara es troben en ús. Es tracta d'infraestructures construïdes al segle XVIII vinculades als antics molins de la zona i que en aquests moments pateixen problemes de deteriorament estructurals que poden portar-les al col·lapse. Més enllà d'una intervenció arquitectònica i reordenació per mantenir el pas del trànsit amb seguretat, que es plantejarà a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, la comissió vol posar en valor la importància etnogràfica de l'espai amb un reconeixement administratiu a banda i banda del Sénia. Els ponts del Molí de Roca, del Molí de Bordales i del Molí de l'Hom comuniquen encara zones dels termes municipals d'Ulldecona, la Sénia i Sant Rafel, que separa el curs del riu Sénia. Inicialment, considerats com a medievals, són en realitat, i segons un dels membres de la Comissió Cívica del Patrimoni, Ferran Torta, mostres de l'arquitectura popular del segle XVIII, efectiva però molt senzilla i que han resistit el pas dels anys i l'ocàs de l'activitat dels molins, les fàbriques papereres o dels lligallos per on circula el bestiar. De fet, entre la dotzena que existien a la zona, els tres ponts encara continuen comunicant camins i són lloc de pas de ramats, vehicles i fins i tot de camions. Arran de la consulta plantejada pel grup Los Taulons, una associació cultural del barri Castell d'Ulldecona i el veí Sant Rafael del Riu, la comissió ha fet públic el seu dictamen sobre la necessitat de conservar aquestes infraestructures que salven altures d'entre 1 i 7 metres per sobre de la llera del riu amb un pas d'uns 3 metres d'ample en cada cas. La seva situació, just a sobre del límit administratiu entre Catalunya i el País Valencià i competència de la Confederació Hidrogràfica del Júquer, ha afavorit el seu progressiu abandonament. L'anàlisi de la comissió ha ha detectat desperfectes estructurals sobre els quals caldria actuar de manera immediata. La calçada de terra filtra l'aigua de la pluja i això contribueix a la degradació del material que uneix les llengües de pedra que formen els arcs i provoca la seva deformació a mitjà i llarg termini. Amb el temps, han desaparegut també les baranes de seguretat de la part superior. Per tot plegat, creuen que seria necessària una actuació de consolidació, instal·lació de baranes i la regulació del pas amb senyalització. Com dèiem, Ferran Torta, portaveu de la Comissió Cívica del Patrimoni a les Terres de l'Ebre, proposava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies a les administracions catalana i valenciana que reconeguen formalment l'interès etnogràfic d'aquests espais. Ferran Torta.
Nosaltres entenem que possiblement els tres ponts, malgrat ser una arquitectura popular del segle XVIII, doncs, tenen un interès patrimonial molt, molt atractiu, molt rellevant, i que mereixerien doncs, que tant els ajuntaments de la Sénia i Ulldecona com de Sant Rafel del Riu fessin una declaració de bé d'interès local. D'altra banda, hem de pensar que el riu Sénia té una història etnològica basada en els molins, de paper, amb el pas de la comunicació d'ambdós comunitats, i entenem que possiblement sigui un espai etnològic molt, molt rellevant i que s'hauria d'estudiar per part de les dues comunitats fer una declaració d'espai d'interès etnològic.
Ferran Torta remarcava també que els ponts són infraestructures que actualment estan encara en ús.
I és que ara mateix, si no hi ha la voluntat ni hi ha cap administració que ho plegui pròpiament dit i ho faci seu, és que això no es farà i algun dia doncs, un pont pot acabar col·lapsant. I ens quedem sense una estructura molt utilitzada en el territori.
És que a més és que són de gran utilitat, no és que sigui una cosa nostàlgica.
Hi ha ponts com ara, per exemple, el pont de les Pedretes, crec que era allà a Alcanar, tocant Alcanar, que ja no té ús, ni per tant no es tracta d'això, es tracta de ponts que estan utilitzats actualment. Això és una cosa que voldríem posar èmfasi, que és una infraestructura molt utilitzada actualment i que s'està degradant.
Per fer possible l'adequació d'aquests ponts, plantegen que sigui la Mancomunitat de la Taula del Sénia, organisme intermunicipal que actua en l'àmbit administratiu català i valencià, qui proposa aquesta intervenció posant sobre la taula estudis, projectes i la licitació de les actuacions en diferents fases. La comissió creu també necessària la intervenció de les administracions locals i autonòmiques. D'una banda, perquè més enllà del relatiu interès patrimonial estricte, els ajuntaments de la Sénia, Ulldecona i Sant Rafel els declaren com a bé d'interès local. Actualment, només el pont del Molí de la Roca està inventariat. En un context més ampli, creuen que aquest hauria de ser el primer pas per al reconeixement del paper d'aquestes infraestructures des del punt de vista històric i etnològic, del seu interès com a nexes de comunicació d'un territori amb una activitat important dels molins i les fàbriques de paper en el passat. En aquest sentit, demanen que tant la Generalitat Catalana com la Valenciana declaren la zona d'influència d'aquest tram de riu com a espai d'interès etnològic, tal i com permet la llei.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
Continuem ara parlant de l'alcalde d'Amposta, que es reuneix amb el secretari de Govern de la Generalitat per demanar més inversions per a la comarca del Montsià i també per a les Terres de l'Ebre. La intenció seria també la d'augmentar la partida pressupostària prevista per la Generalitat per a la construcció del nou centre d'assistència primària d'Amposta. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens n'informa Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, reuneix avui amb el secretari del Govern de la Generalitat, Jordi Baiget. Es tractaran temes de salut, però també l'alcalde d'Amposta ha avançat que reivindicarà més inversions a les Terres de l'Ebre, especialment a la comarca del Montsià i a Amposta, on s'ha previst construir el centre d'assistència primària, el nou centre d'assistència primària, amb un pressupost de 330.000 euros, un fet que l'alcalde considera insuficient i que cal doncs augmentar per fer-lo en una sola fase. Escoltem a Manel Ferrer, alcalde d'Amposta.
Per comentar els pressupostos de la Generalitat en el que fa referència a les inversions de les Terres de l'Ebre i molt específicament, lògicament, el que fa referència a inversions a la comarca del Montsià. També aprofitarem per parlar de la partida que hem destinat a la ciutat d'Amposta, molt específicament una partida important de 330.000 euros van a començar a construir el centre d'atenció primària al CAPU d'Amposta, també per explorar la possibilitat de presentar alguna esmena perquè es pogués presentar aquesta partida perquè l'any que ve es pogués, durant tot l'any, pogués fer-se ja integrament la construcció d'aquest centre d'atenció primària.
Una bella reivindicació, la construcció d'aquest nou centre d'assistència primària a Amposta, del qual ja existeixen els terrenys i tot està pendent de que es doti pressupostàriament doncs, aquesta construcció que l'alcalde d'Amposta vol que es faci amb una sola fase.
Gràcies, Manel. I des d'Amposta viatgem cap al Mas de Barberans, un municipi que retira les restes de les antigues séquies que porten l'aigua potable al poble. Ho han fet gràcies al suport de l'obra social de la Caixa i la col·laboració del Parc Natural dels Ports. El municipi, el Mas de Barberans, canalitza l'aigua fins al poble des de 5 fonts situades a diferents indrets dels ports gràcies a la concessió atorgada l'any 1871. L'obsolescència dels materials emprats el segle passat ha fet necessari canviar-los per altres més pràctics. I així ens ho explica en la primera de les cròniques que avui des de la Plana Ràdio ens envia Josep Roig.
Des de l'any 1876, 5 fonts han estat els pilars de subministrament d'aigua de boca al municipi del Mas de Barberans: la Font del Boix, la Font del Bosc, la Cendrosa, la de Onofre i la Font d'Aliau. De fet, el Mas de Barberans va ser un dels primers municipis ebrencs que va disposar d'aquest servei gràcies a la canalització de més de 13 quilòmetres de séquies que transportaven i transporten l'aigua des de les fonts fins al municipi. Al decurs dels anys, aquest sistema de conducció ha anat millorant-se i s'han anat substituint els materials utilitzats, especialment les canonades emprades a les zones més difícils, per materials més eficients com, per exemple, el PVC. Ara, i segons que ens confirmava el mateix alcalde del municipi, Josep Maria Lleixà, el Parc Natural dels Ports, a través de l'obra social La Caixa, ha procedit a recollir les restes de les antigues séquies de la zona de la Font del Bosc, que al llarg del temps la Societat d'Aigües del Mas havia anat construint i que actualment es trobaven en desús. Escoltem l'alcalde.
Sí, bé, de fet molta gent ja ho sap, però la gent que no ho sap, és ben curiós sentir que l'aigua potable del que ens arriba al mas ens ve d'una canalització oberta des de pues, 13 o 14 quilòmetres port endins d'unes fonts que hi ha al port. Sé que van canalitzar l'aigua a aquella gent amb els mitjans que teníem en el seu dia i a partir d'allí pues, van anar fent baixar l'aigua al poble i és l'aigua que de boca, l'aigua que bevem i utilitzem al Mas de Barberans, això des de fa més d'un segle. Llavors, clar, durant tot aquest temps s'han anat fent obres, s'han anat fent millores, s'han anat canviant certes coses i algunes de les millores que s'han fet, pues, les canals, per la dificultat d'accés que hi havia allí, pues, no es traien, s'anaven quedant allí. I ara, sí, l'obra social de la Caixa, un projecte junt amb el Parc Natural dels Ports, el que es fa és que unes brigades estan traient bona part de totes les runes, tot el material este que havia quedat per anar a netejar tota aquesta canalització.
Fent un poquet d'història, podem explicar que el Mas de Barberans va regularitzar el servei domiciliari d'aigua potable essent alcalde Damià Lleixà i Bertomeu, quan el 13 de març de l'any 1871 aconseguia la concessió del govern de la província de les 5 fonts esmentades anteriorment, i el 27 de setembre de el 1873 es constituïa una agrupació de veïns mitjançant escritura atorgada pel notari de la Sénia i ratificada a la concessió amb efectes retroactius el 25 d'agost de l'any 1944 per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Avui el subministrament d'aigua al Mas de Barberans és totalment independent de l'Ajuntament i està funcionant de manera autònoma per la Societat d'Aigües Potables, que és l'encarregada de fer el subministrament i d'arranjar la conducció.
Informatiu inútil.
Obrim ara pàgina dedicada a la crònica de successos. Comencem parlant dels Mossos d'Esquadra, que van detenir la matinada del passat dia 7 de desembre un conductor kamikaze que va circular prop de 100 quilòmetres en contradirecció per l'autopista AP7, concretament entre Castelló i Ulldecona. L'infractor, un ciutadà francès de 38 anys, va donar positiu per drogues. Pels voltants de les 5 del matí d'aquell dia, del 7 de desembre, efectius de la Guàrdia Civil de Castelló van alertar els Mossos que estaven intentant interceptar un cotxe amb matrícula francesa que circulava a gran velocitat en sentit Barcelona pels carrils del sentit de València. En un primer moment s'havia aconseguit d'aturar l'infractor, però s'havia tornat a donar a la fuga, fent cas omís a les indicacions dels agents i, novament, en direcció contrària. Els Mossos d'Esquadra van procedir a realitzar un primer tall de l'autopista de l'AP7 al quilòmetre 319 per evitar que el trànsit que circulava en sentit València es trobés de cara amb el kamikaze i així evitar una tragèdia. Finalment, tres dotacions dels Mossos van aconseguir d'aturar el vehicle al quilòmetre 336,8, just 8 quilòmetres després d'entrar en territori català a les Ventalles, dins del terme municipal d'Ulldecona. Els agents van detenir el conductor i únic ocupant, un ciutadà francès de 38 anys que va donar positiu al control de drogues. Se l'acusa de dos delictes, conducció manifestament temerària i sota els efectes de les drogues. El dia següent, dilluns 8 de desembre, l'infractor va passar al jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta i el jutge titular, després de rebre l'informe psicològic del metge forense, en va decretar l'ingrés no voluntari en un centre de salut mental de la població d'Amposta. I sense abandonar encara la crònica de successos, novament tornem a Santa Bàrbara perquè allà, en aquell municipi, hi ha hagut una persona detinguda per fer televenda de drogues. El detingut tenia comandes telefòniques de gran varietat de substàncies estupefaents, segons la Guàrdia Civil. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
JTA és un home de 36 anys del nostre municipi i ha estat detingut a Santa Bàrbara com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, concretament per venda d'estupefaents. Segons la nota de la Guàrdia Civil, el detingut atenia un servei telefònic de distribució de droga, rebia els encàrrecs i es desplaçava fins al lloc acordat per fer la transacció. El cos policial afegeix que l'individu tenia un taller il·legal de reparació de vehicles on elaborava la substància i atenia algú uns compradors. Precisament, tot plegat es va descobrir en un control rutinari sobre tallers mecànics. Els agents van sospitar pel fet que molts dels clients s'adreçaven a peu al local. Un altre fet sospitós eren les sortides continuades dels responsables del local, que tornava després d'intervals de temps relativament curts. A partir d'aquí es va començar a investigar fins a determinar que l'home atenia trucades per vendre droga i que es desplaçava al lloc acordat per telèfon per fer la transacció. En el marc de l'operatiu també es va interceptar un dels compradors quan sortia del taller amb mig gram de cocaïna. Aquesta intervenció va obrir la porta a autoritzar un registre al local on es van trobar 72 grams més d'aquesta substància en dosis individuals. També hi havia 13 bosses de cocaïna en roca amb un pes de 199 grams, 35 grams de substància de tall, 146 pastilles d'èxtasi, 5 peces de haixís amb un pes de 119 grams i balança digital de precisió, dues peses per calibrar i útils diversos per a la manipulació dels estupefaents. Després del registre es va detenir l'home, que va ser posat a disposició del jutjat de primera instància número 2 d'Amposta. El jutjat va decretar l'ingrés a presó sense fiança del detingut.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Seguim ara parlant també del concurs d'aparadors i façanes Nadal 2014, concurs que impulsen des de l'àrea de turisme i la de comunicació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un concurs que enguany arriba a la seva 32a edició. I així ens ho explica des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
Parlant d'aquest concurs d'aparadors i façanes de l'Ametlla de Mar, que arriba a la 32a edició. De fet, aquest concurs d'aparadors i façanes i impulsat des de l'àrea de turisme i de la de comunicació, aquesta casa, l'Alcala RTV de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, com dèiem, arriba ja a la 32a edició. Podran participar, com tots els anys, tots els establiments i cases ubicats dins del terme municipal de l'Ametlla de Mar. Per participar-hi, només cal fer inscripció a través del telèfon 977 45 64 77 o també personar-se a l'oficina de turisme al Parc del Bon Repòs o també via e-mail a turisme@amellamar.cat abans, això sí, del 22 de desembre. L'horari per inscriure's és de 10 del matí a 1 de la tarda. També es pot fer per la tarda a l'oficina de turisme de 4 a 7 de la tarda. El jurat passarà a puntuar entre el 22 i el 23 de desembre, comunicant els resultats als participants. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Doncs sí, un any més ja, i amb en 32, que s'organitza el concurs d'aparadors i façanes de Nadal, s'organitza des de l'àrea de turisme i des de la Cala RTV, ho organitzem conjuntament. I bueno, pues fer una crida des dels vostres micròfonos, no?, a tots els establiments i botigues que comencen ja a decorar els seus aparadors i bueno, que s'apunten, només cal fer-nos una trucadeta aquí a l'oficina de turisme o enviar-nos un e-mail o vindré en persona.
Com cada any hi haurà diversitat de premis. Pel que fa als aparadors, el primer premi serà de 150 euros més trofeu, el segon premi de 120 euros més trofeu i el tercer premi de 100 euros més trofeu. Cada premi amb la corresponent publicitat a través dels mitjans locals. També hi haurà el premi decoració interior de 150 euros i trofeu i la publicitat pertinent. Pel que fa a les façanes, els premis a les particulars, a tots aquells veïns que adornin les seves façanes. El primer premi serà de 100 euros i trofeu, el segon premi de 80 euros i trofeu i el tercer de 60 euros i trofeu. Si volen consultar les bases, ho poden fer a través de la web de turisme www.visitametlladamar.com.
Gràcies, Olga. Seguim ara a ritme de propostes d'agenda, propostes més concretament de l'àmbit musical, perquè dissabte que ve hi haurà el concert de presentació del primer disc dels Boira a Deltebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'Alegoria del Fang és la culminació d'un somni del mític grup de Deltebre de mitjans dels 90, Boira. Aquesta òpera prima, fruit d'un projecte de micromecenatge, recull tots els grans èxits de la carismàtica banda, un treball que ha cuidat molt tant la sonoritat com el disseny. El CD, Alegoria del Fang, es va posar a la venda el passat dijous i ara, aquest dissabte, dia 13, tindrà lloc el concert de presentació a la Sala Mina de Deltebre, tal i com expliquen els membres del grup.
El concert de presentació del disc a la Sala Mina. I sorpreses hi haurà.
Sí, la muntarem grosset.
Claro, abans nosaltres com fèiem els shows, no?, que entraven d'alguna manera o ens disfressàvem o tot això, Deltebre Dansa no estava i la gent, doncs, pues ja bé, no? ja els hi anava bé, però ara fixeu-vos que tenim un nivell superalt, 10 anys de Deltebre Dansa. La gent d'aquí baix té el cul pelat de bons espectacles. Vull dir que ara el nivell està super, super, super alt.
Quin cop és així, que és tot solet.
No, però si animem a tothom que vingui, perquè primera que serà el primer acte obert a tothom, serà el primer concert que farem tenint la gent un CD abans, després el que comentàvem amb camisetes a la venda, també tindrem coses que estem una mica acabant de preparar i bueno, és una cosa que també és una manera de poder festejar que tenim este disc en tothom i poder-ho compartir i bueno, estem intentant vestir-ho durant el concert i després del concert, o sigui, a la Sala Mina el dia 13 hi haurà festa de les 12 fins que s'acabarà i pel mig estaríem nosaltres i hi haurà moltes altres coses, o sigui, esteu una mica atentos perquè val la pena.
Recordeu, aquest dissabte 13 de desembre a partir de les 12 de la nit a la Sala Mina, Boira presenta el seu treball Alegoria del Fang i després hi haurà un remember de guitarra amb Xavi Cavaller. El preu de l'entrada més consumició són 5 euros.
Gràcies, Lluïsa. Abans d'arribar a la informació meteorològica, parlem de la bona salut que la nostra llengua, el català, té a les Terres de l'Ebre. Un territori que continua liderant els índexs territorials de l'ús habitual del català, amb un 70% de la població, percentatge que pràcticament duplica la mitjana catalana. Aquesta és una de les principals conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la població 2013, una enquesta presentada ahir dimarts a Tortosa. Es tracta d'un fenomen que, segons la Direcció General de Política Lingüística, s'explica per la demografia i el menor impacte de les migracions, així com per l'estructura en xarxa d'una població més reduïda que permet una millor integració lingüística. Això ha permès que el territori hagi millorat els seus índexs després de la caiguda experimentada entre els anys 2003 i 2008 per l'arribada massiva d'immigrants. La tècnica d'estudis de la Direcció General de Política Lingüística, Anna Torrijos, constata que les Terres de l'Ebre han millorat els seus registres d'ús del català després de la caiguda que va provocar el moviment migratori entre els anys 2003 i 2008. I així ho explicava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Anna Torrijos.
Va haver una davallada molt forta del 2003 al 2008, provocada per l'onada migratòria dels estrangers, sobretot aquí és població romanesa i d'Europa de l'Est, i ara comença a recuperar-se. Encara en alguns índexs no s'ha arribat al 2003, però en alguns altres ja s'ha arribat al 2003. Per tant, tot i que a Catalunya notem una estabilitat, a Terres de l'Ebre es comença a notar la millora. de la primera davallada del 2003 al 2008.
Ana Torrijos apuntava també que la demografia i l'estructura en xarxa de les Terres de l'Ebre han permès de mantenir uns índexs tan alts d'ús habitual del català.
El primer motiu és demogràfic. Es basa sobretot en les immigracions. A tot l'eix metropolità va venir molta immigració de la resta de l'Estat, que això va fer que baixés molt l'ús del català. I el segon motiu, que també és demogràfic, però és en segon terme, és el ser una xarxa petita, és a dir, amb menys població, amb menys densitat de població, això fa que la immigració que arribi, que ha sigut molt elevada també la de l'estrangera, creï una xarxa que faci que li sigui amb més facilitat integrar-se lingüísticament.
Per la seva banda, el director dels serveis territorials del Departament de Cultura a l'Ebre, Ferran Blader, valorava també molt positivament els resultats de l'enquesta i aposta per treballar en la implantació del català en alguns àmbits més costosos. Ferran Blader.
Terres de l'Ebre, com a part de la Catalunya rural, podríem dir, com també són les comarques de Lleida, tenen els índexs més alts d'ús de la llengua, de coneixement també, i per tant són dades positives. El que passa és que en un conjunt també s'han d'analitzar molt bé quines són les àrees més potents de desenvolupament i intentar que no es produeixin desequilibris i intentar doncs, que la llengua arribi a tots els àmbits, que encara en alguns àmbits és difícil parlar d'un ús normal de la llengua. De tota manera, com comentava, a Terres de l'Ebre els resultats són doncs, una vegada més positius, i el que s'ha de fer és continuar treballant en aquesta línia de la implantació de l'ús social de la llengua.
Pel que fa a xifres, com dèiem, el 70% de la població de les Terres de l'Ebre té com a principal llengua la llengua d'ús habitual el català, en alguns casos convivint també en menor mesura amb el castellà. Una xifra que contrasta amb el només 30% d'ús del català a l'àrea metropolitana de Barcelona o el 36% de la mitjana catalana. El territori, les Terres de l'Ebre, se situen també per davant d'altres zones amb un ús molt per sobre de la mitjana, com són les comarques centrals de Catalunya, amb un 63%, les Terres de Ponent, amb un 61,9%, l'Alt Pirineu i l'Aran, amb un 61,3%, o les comarques de Girona, amb un 51,5%.
Un any més arriba la quarta edició de la cursa marxa Sant Silvestre de l'Aldea. Inscripcions al telèfon del Casal de Joves, 977 45 19 61. 977 45 19 61. Inscripcions online des del web athleticevents.net. Més informació a la web del Casal de Joves, casaldejoves.blogspot.com. Preu de la cursa, 12 euros. Preu de la marxa, 6 euros. Data límit d'inscripcions fins al 26 de desembre. Distància cursa, 10 quilòmetres, i distància marxa, 6 quilòmetres. Quarta cursa marxa Sant Silvestre a l'Aldea. Marca-te-ho a l'agenda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui un dia molt més tranquil, aquella gran pertorbació de la fuetada que comentàvem de tramuntana se'n vaja cap a Tunis, nord d'Algèria, allà hi pot haver tempestes fortes, però pel que fa a casa nostra estem pendents d'aquesta cua de front que entra en el dia d'avui i que donarà ben poques conseqüències. Per tant, un dia marcat, doncs per això, per capes de núvols prims, per sol o ressol i temperatures que de dia poden pujar de 2 a 4 graus a bona part de Catalunya, alguns llocs poden pujar 5 graus. Per tant, aquest cel així una mica mig ennuvolat, i a la tarda doncs puja aquesta temperatura, alguna feble nevada cap als 1.400 metres, pujant cap als 1.600, 1.800 a última hora del dia. Sol a País Valencià, restes de nuvolades entre Mallorca i Menorca, encara amb força tràngol marítim, i va pujant la temperatura dijous, divendres, un petit front dissabte, amb neu cap als 1.000 metres.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu EMUTE, l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 10 de desembre, que també i un dia més ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per la vostra confiança per escollir-nos. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.